Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de sol i matí fred. En general, pocs núvols aquest matí, desenvolupament de nuvolades de tarda i temperatura màxima per sota els 25 graus.
Bon dia, què tal, com esteu? Avui és dilluns 26 de setembre del 2022. Estem a punt ja d'acabar aquest mes, estem a punt d'entrar de ple en la tardor. Ja hi hem entrat des d'un punt de vista climatològic, a més, ahir amb baixada clara de temperatures, amb tramuntana que es va alçar a la zona del Cap de Begur i que va afectar de ple a tota la comarca, i amb un cap de setmana que des d'un punt de vista informatiu ha estat relativament tranquil. Hem tingut activitat cultural, lúdica, festiva, alguna festa major, activitat esportiva per descomptat, la fira de teatres i cursaris de l'Estartit, però, en definitiva, més enllà d'això, com dèiem, un cap de setmana relativament tranquil, cap de setmana que resumirem en aquest informatiu que ara comença i que ho farem, com sempre, de la mà dels col·laboradors i col·laboradores de la redacció d'aquest programa. Comencem saludant en Sergi Villena. Sergi, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
Saludem també la Maria Alsina. Maria, bon dia.
Hola, molt bon dia, Miquel.
I també la Mariona. Mariona, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Doncs amb ells repassem els titulars del cap de setmana. Bé, recordareu, ara fa 3 setmanes que hi va haver una pedregada molt important a la Bisbal que, entre altres coses, va acabar amb una nena de 20 mesos morta per l'impacte d'una pedra. De resultes d'aquesta pedregada han passat moltes coses. Per exemple, que hi ha hagut molts edificis tan públics com cases que han hagut de reparar teulades, o que estan encara reparant teulades, perquè és un procés que no ha acabat. Hi han també centenars de cotxes encara malmesos i pendents de reparar, vidres, planxa, etc, etc. Doncs bé, en relació amb aquesta pedregada, han detingut un noi de 21 anys per una estafa en la reparació d'una teulada malmesa, suposadament, per aquesta pedregada.
L'home ha estat detingut pels Mossos per inflar els costos de reparació i factura material no utilitzat a l'obra. A més, també se l'investiga per presentar una factura falsa.
Doncs, ja veieu, hi ha de tota la vinya del senyor. Els bombers, això va passar aquest diumenge. Els bombers han apagat un foc en un pis de Palafrugell i han acabat atenent una persona, Ferran Castelló.
Els fets van tenir lloc a 2:45 de la tarda d'aquest diumenge en un habitatge del carrer Miguel Hernández. La persona atesa va ser per cremades a les mans.
Mentrestant, l'Hospital de Palamós, això ho sabíem, us ho explicàvem el dissabte al matí a través dels nostres webs, l'Hospital de Palamós, dèiem, ha començat a assistir parts dins de l'aigua per reduir el dolor de les gestants.
Dues mares ja han escollit aquesta tècnica per tenir els seus fills en la darrera setmana. La coordinadora de llevadores de l'hospital, Yolanda Casabella, explica que el part a l'aigua millora l'atenció obstètrica perquè està demostrat que la immersió redueix la sensació de dolor.
I l'Associació de Colles de Carrossaires de les Festes de Primavera de Palafrugell ha renovat la seva junta.
En una trobada de totes les colles s'ha escollit Judit Perals com a presidenta i Edu Truquillo com a vicepresident i portaveu. Aquest fet suposa la sortida de la direcció de l'entitat de Marc Casanovas, que concorrerà a les eleccions municipals com a número 2 d'Esquerra Republicana.
I no marxem de Palafrugell per explicar-vos que en els darrers anys han estat realitzant diverses actuacions vinculades a la mobilitat, no només per ordenar la circulació de vehicles, sinó també per cercar una sostenibilitat mediambiental, sobretot a través de l'ús de la bicicleta. Per aquest motiu, durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible s'han realitzat diverses actuacions en aquest sentit, apostant pel foment de l'ús de la bicicleta. Això ha passat, com dèiem, a Palafrugell. I en el terreny esportiu, a moda de resum, el Bisbal Bàsquet frega la proesa a la fase final de la Lliga Catalana EVA, Sergi Villena.
Amb 3 partits magnífics disputats entre dissabte i diumenge, els bisbalencs van estar a punt d'aconseguir el títol en una molt disputada final contra el Barça B, que no es va decidir fins als últims instants del maig.
Doncs d'aquí una estona la versió ampliada d'aquesta notícia, 8:05. I pel que fa al futbol, el Calonge cau derrotat al Camp del Quart.
En partit de la segona jornada, el grup UB de segona catalana, jugat aquest dissabte al Camp del Quart, l'equip calongí va perdre per 3-1 i d'aquesta manera baixa fins a la 5a posició.
Les 8 i 5 minuts del supermatí. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Vaja, dèiem, hem acabat l'estiu ja astronòmic i l'estiu climatològic. Sembla que hem entrat de ple a la tardor. Amb quin temps encarem l'última setmana d'aquest mes de setembre, Albert?
La darrera setmana de setembre comença en general amb força sol aquest matí i ambient fresc o fins i tot fred a primera hora del dia, amb una temperatura mínima que s'ha situat entre els 11 i els 14 graus al Baix Empordà. La màxima quedarà confinada entre els 23 i els 25 graus. A partir de migdia, creixement de nuvolades que cap a la tarda nit localment poden deixar algun petit ruixat. Demà pocs canvis a la temperatura amb el pas d'algunes bandes de núvols alts i mitjos al llarg del dia i a mitjà termini dijous sembla que serà la jornada amb més inestabilitat i major probabilitat de pluja.
I en un altre ordre de coses, i si posem el radar informatiu més enllà de casa nostra...
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Us expliquem que, per exemple, Salvador Illa acusa Esquerra i Junts de mantenir un conflicte crònic i paralitzant el govern que s'estén al Parlament. El primer secretari del PSC va carregar aquest diumenge contra Esquerra i Junts per mantenir aquest conflicte durant la festa de la Rosa del PSC a Gavà, això és el Baix Llobregat. El socialista ha criticat que els conflictes entre els socis independentistes s'estenguin també al Parlament. Illa afirma que mereixen un Parlament amb una presidència amb les funcions plenes i reconegudes, i ha exigit. El cap de l'oposició ha tornat a emplaçar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a dialogar amb els partits catalans i ha defensat el catalanisme constructiu i inclusiu i de l'autogovern. Pocs dies abans ha passat això del 5è aniversari de l'1 d'octubre. Illa ha dit que no és una data de celebració, sinó que hauria de ser de reflexió. Per altra banda, us hem d'explicar també que els fabricants de portes veuen impossible instal·lar portes automàtiques a tots els comerços abans del 30 de setembre, tal i com fixa el decret d'estalvi energètic per fer front a la inflació rècord que el govern espanyol va aprovar a l'agost. Algunes empreses del sector... Recordareu, que, entre altres coses, es va aprovar, doncs, això, augment de les temperatures dels locals i dels edificis públics a 27 graus i també canvi i substitució de portes per portes automàtiques. Doncs, dèiem, algunes empreses del sector registren un 30% més de comandes i un 100% més de pressupostos de l'habitual i es veuen totalment col·lapsades, mentre que d'altres només han notat increments de sol·licituds d'informació. L'obligatorietat de la mesura ha coincidit amb un moment de preus disparats, falta d'instal·ladors i també en poc temps per planificar una estratègia de màrqueting diferent de les portes obertes. Per tot plegat, els comerços reclamen una moratòria per poder fer aquesta revisió important més endavant. I també, no sé si heu estat al cas de les notícies del cap passat aquest cap de setmana a Barcelona, que celebra la seva festa major, la festa de la Mercè. Doncs, si n'heu estat al cas, haureu vist que el dissabte, la nit de dissabte a diumenge, es van registrar diversos aldarulls, fins i tot en alguns casos va haver-hi algun mort per apunyalament. Doncs bé, els partits de l'oposició de l'Ajuntament de Barcelona han acusat l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, i el primer tinent d'alcalde de seguretat, Albert Batlle, de voler minimitzar els aldarulls d'aquesta matinada durant la segona jornada de la Mercè a l'entorn de la plaça d'Espanya, quan els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han volgut desallotjar la zona de concerts de l'Avinguda Maria Cristina. A més de desvincular aquests fets, un jove mort, com dèiem, d'una apunyalada. Els partits de l'oposició, dèiem, han trobat poc convenients les declaracions de l'equip de govern i han exigit més explicacions sobre els aldarulls, més presència policial i més prevenció. I també encara en aquest bloc de notícies de fora de casa nostra, els pagesos del Ripollès es veuen obligats a comprar bales de palla i farratge, a més del pinso que ja consumeixen habitualment perquè les vaques passin d'hivern. Les altes temperatures d'aquest estiu i la sequera han assecat l'herba dels camps i han provocat que, sobretot a l'agost, les pastures fossin insuficients per alimentar els caps del bestiar. Afirmen que han hagut d'encetar el rebost que tenien per l'hivern abans de temps. Han explicat, ho explicava el coordinador de pagesos al Ripollès, Xavier Gil, que ha afegit que és una situació estesa a tota Europa i que, per tant, hi ha poc menjar. I ara ja sí, per acabar aquest bloc d'informació d'àmbit més general, una de les notícies que sacseja i que recorre Europa de dalt a baix és aquesta victòria de l'extrema dreta a Itàlia, que ha arrasat amb més del 40% dels vots. La coalició de dretes formada pels germans d'Itàlia, la Lliga i Forza Itàlia s'han imposat a les eleccions italianes amb entre el 41 i el 45% dels vots una vegada tancat l'escrutini. El partit més votat ha estat l'ultradretà Germans d'Itàlia, de Giorgia Meloni, que es perfilarà com la primera dona que lidera un govern italià i que substituirà a Mario Draghi. La formació vinculada a moviments neofeixistes, la Lliga, de Matteo Salvini, i Forza Italia, de Silvio Berlusconi, podrien obtenir la majoria absoluta del Congrés amb una forquilla que arribaria fins als 257 escons, a l'espera encara de recomptar alguns vots. I ja per tancar aquest bloc informatiu, fem un cop d'ull als termòmetres de la nostra comarca que reflecteixen temperatures, doncs això que dèiem, de tardor. La temperatura més baixa a la comarca del Baix Empordà la trobem avui a Corçà, on el mercuri marca 14,3 graus, la mateixa que trobem a Vilopriu. La temperatura més alta l'hem d'anar a buscar a Palamós, on avui el termòmetre, a aquesta hora, a les 8 i 10 minuts, marca una temperatura de 16 graus positius. I just per tancar aquest repàs al sumari del per matí d'avui i amb la mirada posada a Itàlia, amb una de les veus importants del país ara fa 10 anys, Giusy Ferreri.
Se fossi qui con me questa sera sarei felice e tu lo sai.
Ferreri, no en discorda mai de mi, no te'n recordes mai de mi, avui, que vaja, just el dia després que s'hagin celebrat eleccions a Itàlia. Hem volgut aixecar aquest matí de dilluns amb aquesta cançó, una de les veus joves, ara fa 8 o 10 anys, que sacsejaven tot el país de la bota. Ara mateix és gairebé un quart de 9 del matí, comencem amb el relat informatiu de la jornada.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Comencem explicant-vos que els Mossos han detingut un noi a la Bisbal per una estafa en la reparació d'una teulada malmesa per la pedregada, Mariona Fernández.
L'home va ser detingut el passat dimecres per una denúncia per estafa d'una persona que havia patit danys a la teulada del seu habitatge durant la pedregada del dia 30 d'agost. Per fer la reparació, la víctima va contractar una empresa que s'anunciava amb tríptics propagandístics pel carrer. El pressupost que va fer l'empresa era de 3.800 euros, però el presumpte estafador va reclamar 1.000 més amb l'excusa que la feina s'havia complicat. Els Mossos també van comprovar que la factura presentada per l'empresa és falsa i per aquest motiu també se l'investiga per un presumpte delicte de falsificació de document mercantil. La investigació no es dona per finalitzada, ja que no s'escarten més afectats.
Doncs, Déu-n'hi-do, intentar treure partit de situacions com aquestes que com dèiem al principi, van ser molt, molt malaguanyades, també amb una víctima mortal que va haver-hi per aquesta pedregada. Els bombers han apagat un foc en un pis, ha passat a Palafrugell. Han estat 6 dotacions les que han controlat un foc que havia sorgit en una campana de cuina en un pis del carrer Miguel Hernández Ferran Castelló.
6 dotacions dels bombers van treballar aquest diumenge a la tarda per apagar el foc en una campana d'una cuina en un habitatge del carrer Miguel Hernández. Els fets van tenir lloc a les 14:29. Un cop apagat el foc, es van fer controls de temperatura. Una persona va ser atesa pels serveis d'emergències mèdiques per cremades a les mans.
Doncs, com a mínim, la bona notícia és que la cosa no va anar a més. I l'Hospital de Palamós ha començat a assistir parts dins l'aigua per reduir el dolor de les gestants. Segons explica la coordinadora de llevadores del centre, dues mares ja han escollit aquesta tècnica per tenir els seus fills només en aquesta darrera setmana, Maria Alzina.
Yolanda Casabella, coordinadora de llevadores de l'Hospital de Palamós, explica que el part a l'aigua millora l'atenció obstètrica perquè està demostrat que la immersió redueix la sensació de dolor. Coincident en un moment, ha afegit en què la majoria de gestants opten per un part més natural amb una reducció de l'assistència medicalitzada. Segons fonts de l'hospital, la unitat d'infància i dona ha volgut oferir el servei per humanitzar el part. Abans d'implantar-lo, s'han format amb la referent internacional en aquesta pràctica, Bàrbara Harper.
I us expliquem ara mateix, a 1:15 de 9 del matí, que l'Associació de Colles Carrossaires de les Festes de Primavera de Palafrugell ha renovat la seva junta. En una trobada de totes les colles aquesta setmana han escollit a Judit Perals com a presidenta i Edu Trujillo com a vicepresident i també com a portaveu.
Aquest fet suposa la sortida de la direcció de l'entitat de Marc Casanovas, que concorrerà a les eleccions municipals com a número 2 d'Esquerra Republicana. Edu Trujillo ens ha explicat a Ràdio Palafrugell que es marca l'objectiu d'anar tots a la una, cuidar les festes i gaudir un any més del carrusel Costa Brava com Déu mana.
Doncs jo crec que una comunicació entre tots nosaltres i anar tots a l'una crec que és un dels objectius que podem aconseguir. Som gent molt maca i volem cuidar les festes i fer que això doncs se'n porti endavant i poder viure un any més al carrer Costa Brava com Déu mana.
Afirma que demanen a l'Ajuntament que no posi pals a les rodes a les seves iniciatives i que hi hagi bon feeling.
Doncs que tot ens diguin lo més fàcil que sí i que bueno, que no ens posin gaires barreres, que dintre de tot, perquè tot això tiri endavant, que hi hagi bon feeling i que no es portin molt malament.
Que no es posin moltes traves, no?
Exacte, que no es posin moltes traves, que de vegades sempre costa i que hi ha molta gent pues, que, bueno, que és difícil a vegades, no? El primer sempre es diu no, però després si ho pots raonar sempre es pot aconseguir el que tu et proposis.
La Junta la formen Judit Perals, Edu Trujillo i Lluís Pallet i Toni Torres com a vocals.
Gràcies, Ferran.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
No marxem de Palafrugell per explicar-vos que la ciutat aposta per la mobilitat sostenible en diverses activitats on es fomenta l'ús de la bicicleta. En els darrers anys ja han estat realitzant diverses actuacions vinculades a la mobilitat, no només per endreçar la circulació de vehicles, sinó també per buscar una sostenibilitat mediambiental, sobretot a través de l'ús, com dèiem, de la bicicleta. Per aquest motiu, durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible, que es va dur a terme la setmana passada, s'han realitzat accions i activitats en aquest sentit. Un exemple ha estat que aquest divendres passat, dia 23, uns 160 nens i nenes de les escoles del municipi han participat en una sortida en bicicleta fent ús de la infraestructura de la carretera vella que uneix Palafrugell amb Calella. Aquesta sortida es va organitzar al llarg de tota aquesta setmana amb la participació d'uns 400 alumnes. De forma activa, els i les joves de la població han comprovat que hi ha mitjans de transport alternatius al cotxe. Aquesta mesura pretén ser un pas més cap a una manera més eficient i sostenible de moure's pel municipi, aprofitant el desplegament de la xarxa ciclable. Mica en mica cal aconseguir reduir l'ús del cotxe pels trajectes més curts, que són fàcilment més pràctics de fer a peu dins del municipi urbà i en bicicleta per connectar amb els nuclis del litoral i també de l'interior. A Palafrugell hi ha aproximadament més de 18 quilòmetres de carrils bici. Es troben distribuïts en vies verdes, carrils bici i també carrils bici segregats. Actualment es pot arribar en menys de 20 minuts a peu a qualsevol dels barris de Palafrugell i en el mateix temps en bicicleta es pot arribar a qualsevol dels nuclis del municipi, entenent Llofriu, Calella, Llafranc, Tamariu, etc. I si comparem els desplaçaments fets en bicicleta o cotxe, veiem que amb poca diferència de temps es pot arribar a molts més llocs en la bicicleta que no pas en el cotxe i que si s'acaba sumant el temps per anar de l'aparcament al lloc, pràcticament es poden igualar els temps totals. Doncs aquesta aposta per de l'Ajuntament de Palafrugell per la bicicleta és també aposta compartida per altres municipis que van implementant mesures de sostenibilitat que tenen a veure amb la mobilitat i van implementant també xarxes de carrils bici. Algun dia ens comprometem a explicar-vos com està l'estat de la qüestió al llarg i ample del Baix Empordà. I ara mateix és un quart i mig de 9 del matí. És temps per fer un repàs en forma de titulars a algunes de les notícies esportives del cap de setmana, començant pel Bisbal Bàsquet, que frega la proesa a la fase final de la Lliga Catalana EVA. Amb tres partits magnífics disputats entre dissabte i diumenge, els bisbalencs van estar a punt d'aconseguir el títol en una molt disputada final contra el Barça B, que no es va decidir fins als últims instants del maig, Sergi.
A quarts de final, el Bisbal Bàsquet es va imposar al Martorell per 72-64 en partit jugat dissabte i van accedir així a la final a 4 de la Lliga Catalana EVA. En aquest duel de quarts, els de Carles Rofes van aguantar les escomeses dels visitants al final del tercer quart i en el darrer període del partit van sentenciar. El Pavelló Vell, per tant, s'assegurava a tenir el seu equip en unes semifinals històriques, ja que, com us avançàvem en la prèvia, el pavelló bisbalenc ha albergat íntegrament aquesta final a 4.
I ahir diumenge al matí no podia començar millor el dia pel Sol Gironès Bisbal Bàsquet, que es va classificar per la final amb un altre gran partit davant de la seva afició.
Exacte. Contra un dur rival com el Martinenc, els bisbalencs van fer un enorme esforç col·lectiu i es van imposar clarament als barcelonins per 77-61. I a la gran final esperava el Barça B, que s'havia desfet del Mataró en l'altra semifinal. El partit final, sens dubte, va ser vibrant, amb un Bisbal Bàsquet molt ambiciós i que va tenir contra les cordes el seu contrincant fins als últims instants. El resultat final, 75-67, no reflecteix la igualtat que hi va haver durant tot el partit. Per moments, el Bisbal va anar per davant en el marcador i no va ser, com diem, fins als últims minuts que el Barça B es va acabar imposant. Pel que fa als jugadors, per part dels locals, Jaume Soler, amb 27 punts, va ser el màxim anotador i jugador més destacat. I per part del Barça, el jugador més valuós va ser Caicedo. El tècnic Carles Rofes destacava al final que havien competit molt bé durant tota la final a 8 del cap de setmana, es mostrava molt orgullós del seu equip i també agraïa a l'afició del Pavelló Vell tot el suport rebut. També subratllava que la setmana vinent ja comença la Lliga regular i que se senten preparats i amb moltes ganes de començar.
Encara en l'àmbit esportiu i pel que fa al futbol, el Calonja cau derrotat en el camp del Quart. En partit de la segona jornada, el grup Primera B de Segona Catalana, jugat aquest dissabte al camp del Quart, l'equip calongí va perdre per 3-1. D'aquesta manera, baixa fins a la cinquena posició, Sergi.
Els dos conjunts es trobaven empatats a 3 punts després de guanyar en la primera jornada i amb la victòria dels locals es va desfer, doncs, la igualada en la classificació. El Quart va aconseguir el primer gol al minut 21 mitjançant Lidón. Amb el 1-0 es va arribar al descans i als dos minuts de la represa Marc Cuchillo va empatar el partit a un gol. Però Omar, als 52 minuts, i Capellera, als 62, es van encarregar de fer dos gols més per al Quart i establir d'aquesta manera el definitiu 3-1. Ara, el Quart passa a ser líder amb 6 punts i el Calonja baixa fins a la cinquena posició, mantenint-se amb els 3 punts que ja tenia. Per la seva banda, Malgrat i Cala Guidó, que també tenien 3 punts i s'enfrontaven entre ells aquest cap de setmana, van empatar i, per tant, es situen amb 4, igual que el gironès Sàbat.
Gràcies, Sergi Villena. I d'aquí 3 minuts seran 8:45 del matí per tancar el bloc informatiu. Com sempre, al Supermatí hi tenim un grup de persones, un grup de comentaristes que comenten l'actualitat de casa nostra. Avui és el torn per l'escriptora Ada Klein.
Venim d'una temporada absolutament increïble des del punt de vista de la restauració i hotels. Els amos dels allotjaments se'n feien creus i la majoria reien sols. Tal com em va dir, aquest any a qui no li hagi anat bé és que és imbècil. Arreu tot estava ple. La gent tenia ganes de sortir i s'ha vist. Les cues als restaurants eren quilomètriques i en llocs com Platja d'Aro els caps de setmana hi havia riades de persones al carrer. Diria que és evident que hem assolit tasses d'ocupació prepandèmiques. Em preocupa, però, que amb la parada de la Covid no hàgim après gaire res. Hi havia la possibilitat de replantejar-nos el món i, si es va fer, no s'ha vist gaire. Estem contents de la calarada que hem fet, però no s'han abordat els problemes de fons. Es segueix plantejant allargar la temporada sense apostar per vendre internacionalment un turisme sostenible tot l'any, assegurant un flux constant de visitants, quan sabem per zones rurals a Itàlia i França que això és possible. Però encara m'inquieta més i m'indigna que aquest any més que mai he sabut de gent al límit. Els propietaris es queixen de que falten treballadors qualificats, però i els sous? I el pagament de les hores extres? Fins quants no es regularan i es pedintaran les jornades maratonianes il·legals i es corregiran les condicions laborals infrahumanes, com la calor a les cuines? De juliol i agost m'he assabentat un grapat gros d'atacs d'ansietat, cops de calor i gent col·lapsada, a banda d'ofertes d'esclavatge disfressades d'ofertes laborals. Fer diners està bé, per suposat, però em demano: voleu dir que ens val la pena com a país si és a costa de les persones?
Doncs aquest és el comentari que avui ens porta l'escriptora Ada Klein. I tenim més coses per explicar-vos al Supermatí d'avui. La Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonja i Sant Antoni de la Universitat de Girona va presentar un manual docent inèdit sobre turisme cultural i social titulat Dimensión Sociocultural del Turismo. Es va presentar per primera vegada a Calonja, però es donarà a conèixer en ciutats com Barcelona, Madrid i també en països com Argentina o Colòmbia. I per descobrir una mica més sobre la guia i la seva presentació, tenim amb nosaltres, la tenim en format de videotrucada, tenim amb nosaltres, dèiem, la directora de la càtedra, que és la Dolors Vidal. Senyora Vidal, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Què és el que podem trobar en aquesta guia sobre turisme?
A veure, nosaltres en els estudis de turisme de grau treballem diverses dimensions del turisme, no? La dimensió econòmica, que és potser la més coneguda, la dimensió social, la dimensió cultural, etc. No? Llavors, penseu que la Universitat de Girona té 5 escoles de Barcelona adscrites directament, que acaben tinguent un títol de la Universitat de Girona, I amb els professors, amb un grup de companys que donem aquest tipus d'assignatura, que no tothom la fa a les universitats d'Espanya i d'Amèrica, però semblants a aquesta sí, vàrem pensar que teníem un gran buit. Perquè fixem-se que a Ràdio Capital, quan estem parlant de turisme, de què parlem en general? La gent, no? Parlem de quants han vingut, de quants diners han deixat, de si estava ple l'ocupació...
Ho acabem reduint a xifres, no?
Ho reduïm a xifres i ens pensem que això, diguem-ne, no entenem que hi ha unes interaccions socials i culturals que ens transformen i que transformen els altres, no? I això ve de lluny, perquè des dels costums, a la manera de vestir, la manera de viure, els espais en els quals vivim, tot això varia en funció de si hi ha una zona turística, si és turística o no és turística. Basta anar a zones que no n'hi ha gaire, són per descobrir que el tipus de vida és molt diferent, no? Llavors, nosaltres el que hem fet aquí és un manual perquè l'estudiant i el professor també tingui un material que li pugui ser útil i que pugui agafar d'allà dintre el que li interessi. El manual és molt gran, és un manual que, de fet, fa 600 i pico planes, per això l'hem fet també online, hem fet així per difusió per internet, és un document de PDF i amb ICBN, però és un document que pot circular gratuïtament i que serveix per a les parts que t'interessen poder-los treballar millor.
Com està estructurat aquest manual? Quins són els temes més destacats?
Sí, els temes...
Si és que hi ha alguna cosa que es pugui destacar en un document de 600 pàgines, eh?
Sí, no, ho hem agrupat per, diguem-ne, conceptes com ara història del turisme, una cosa que és relativament nova, perquè sabem poc, no? Per exemple, si diem ara aquí a Catalunya, què sabem del turisme de l'any 1900 al 1925, o fins a la guerra, per exemple? Què sabem? Ja no dic cap aquí,
Jo poca cosa, segur, vaja.
No, però en general, I per què no sabem tot això quan era una cosa que a nivell polític i a nivell econòmic i a nivell cultural s'estaven fent uns grans esforços per atraure persones i per ser presents en el món? Pensem que als anys 30 es deia que el prestigi d'un país venia determinat pel seu prestigi turístic, perquè vol dir que el visitaven, vol dir que aquests parlaven bé d'allà, els seus productes, la seva manera de funcionar socialment, tot això eren elements claus en el turisme. Els moviments socials, la classe mitjana, les revolucions industrials, els sindicats, tot això era motiu de promoció turística. Les biblioteques, les adquisicions de les biblioteques, què compraven les biblioteques per al seu públic, tot això era element de promoció turística. Doncs això són coses interessants que no en sabem gaire i que hi ha un capítol sobre història del turisme en general, i llavors doncs, també hi ha aportacions més particulars. Hi ha un altre grup, un altre gran grup, que és sobre la part de gestió de patrimoni i turisme. Fixa't que per dirigir un museu normalment no es demana ser un tècnic en turisme i, en canvi, en una comunitat hiperturística que avui dia el món tot ell ho és, doncs hi ha una necessitat clau en entendre la relació entre cultura, patrimoni i turisme, que és una mica el que es dedica a la càtedra. Llavors hi ha tot un altre apartat relatiu a l'autenticitat, el que és autèntic, el que ens imaginem dels altres, com nosaltres que creem i que ho creem una destinació en funció de les nostres idees com a turistes, etc. Hi ha una altra banda, diguem-ne, tota una altra part que va sobre la gestió de la informació. Com es pot estudiar, com es pot estudiar avui des de la perspectiva del turisme cultural amb els mitjans a nivell internacional, quins elements tenim a disposició que no coneixem i que podem entrar dintre, etc. Tot això.
Em parla vostè de turisme, del binomi aquest turisme i cultura. Des de la banda del sector cultural, per exemple, és evident que és indestriable en molts casos, sobretot quan té a veure, per exemple, com diu vostè, en museus o també en patrimoni, també en alguns casos en àmbits com, per exemple, els festivals, no? Des de l'altra banda, des del sector cultural, sovint es diu que convertir la cultura en un referent turístic o en un reclam turístic, el que acaba és mercantilitzant la cultura. No sé quina opinió té vostè al respecte.
Bueno, jo tinc una opinió, diguem-ne, sobre això bastant clara i bastant també antiga des de la meva percepció, no? És a dir, el turisme cultural no vol canviar la cultura del lloc, no vol que es turistitzi o que es rebaixin plantejaments per tenir més gent, ni res que s'assembli. Això, al contrari, és que les persones de fora puguin usufruir del tema cultural i tinguin accés al tema cultural d'una manera, diguem-ne, que el puguin valorar i que el país que produeix aquesta cultura pugui ser, diguem-ne, i pugui haver-hi una recepció per part de l'altra. En cap cas produir subproductes, ni rebaixar plantejaments, ni fer-ho més fàcil. Això no dic. Dic, per exemple, que... Posa't un exemple, no? El Museu del Cinema de Girona. El Museu del Cinema de Girona és l'únic museu de cinema d'Espanya. Hi ha una col·lecció a Salamanca, però no n'hi ha cap més. De fet, és de precinema, però és una col·lecció, no? Quin impacte turístic té això, realment, no? Perquè, com ho fem? Perquè en el mercat de la gent que li interessa això en sàpiguen aquesta cosa. Evidentment, tu diràs, mira, tothom es pot informar per internet i demés, no? Però desaprofitem, diguem-ne, la imatge de la nostra destinació turisme, diguem-ne, Patronat de Turisme Costa Brava, per dir-te que seria la marca de les comarques de Girona, la desaprofitem per donar una idea de que aquí s'ha fet un projecte de cinema, de precinema, que és únic en el territori espanyol. Això no acabem de fer-ho servir com un element, diguem-ne, que ens expliqui a nosaltres, no? I això és el que ens referim. Si no ens referim a canviar res, ni a produir coses rares, ni, però en absolut, sinó que hi hagi un accés, no? Per exemple, te posaré un exemple. Anys enrere, al Liceu de Barcelona, totes les places que es venien al públic per anar a escoltar una òpera i tot això, hi havia els abonaments que eren de famílies, etc. I llavors hi havia una part de venda que circulava per un entorn en el qual el turista difícilment hi tenia accés. Ni el que li interessava, ho tenia fàcil, perquè doncs, van tardar molt a vendre per internet, etc. No? I què passa? Doncs que si tu ets un turista i vas a Itàlia, jo ara, per exemple, estic a Cremona. Jo estic al centre històric d'una ciutat que es dedica als violins i a la música i que vol fer de la música doncs, també un referent turístic. Ara estic aquí en aquest moment. Clar, els bars, els restaurants, els lutiers, la programació del que toca aquí, del que toca allà, tot això, jo que sóc turista que he vingut aquí a un congrés, en un parell d'hores...
Havia vist, sí.
No he vist, no, ho he percebut i per tant ara tinc una setmana per veure altres coses dintre d'aquest ordre, no? No me queda de mi aquesta cosa desdibuixada, me queda molt ben dibuixada, perquè ells volen això. Nosaltres volem ensenyar la part cultural al turista o volem ensenyar-li la platja, les bars a la platja i que després, si un dia plou, vagin a veure alguna altra cosa, encara ara.
Escolti, la càtedra es diu de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge i Sant Antoni, de la Universitat de Girona. Sant Antoni, ara ja farà un parell d'anys, ha volgut esdevenir un poble de llibres, sap aquest projecte d'implementació de llibreries. Parlant amb l'anterior regidor, un dels que ho va impulsar, el senyor Norbert Botella, en el seu dia em deia, calculem que aproximadament un 20% del turisme que ens visita és turisme amb interès cultural i per tant aspirava, segons el regidor de l'època, aspirava a captar part d'aquest turisme per tal que esdevingui, el concepte de poble de llibres esdevingui un referent. Ho veu com un reclam possible real, aquesta instal·lació de llibreries en un poble com Calonge? Sobretot pensant més enllà de l'estiu de la temporada alta,
Sí, ho veig, diguem-ne, un projecte complex, projecte lent i complex, no dic fàcil. Però a França això funciona, per exemple. A França hi ha pobles, que són pobles que han fet un projecte similar, aquí al sud, a la vora Montpellier, n'hi ha un en concret, i és clar, a nivell de França, que cada tema agafa un relleu nacional, i va molta gent de fora, perquè hi ha el de vell, hi ha la llibreria especialitzada en això, en allò, i per tant circula un tipus de persona que li interessa aquest tema i que es desplaça per aquest tema. En el nostre cas, el turisme s'ha desenvolupat d'una manera que tothom vol tenir de tot, i tothom fa la competència de tothom, i un festival darrere l'altre, i una mateixa cosa darrere l'altre, no? I això és molt més difícil, diguem-ne, a nivell turístic, de poder-ho aprofitar. Entén? Ara, si, per exemple, no sé, a dintre d'aquesta experiència, els mateixos que ho porten van veient com relacionar-se amb grans espais d'allotjament, per exemple, els càmpings. Els càmpings reben una quantitat al·lucinant de persones, no? Que potser aquest tipus de llibreries, en comptes d'estar només allà dintre, podrien fer unes campanyes en aquests llocs. No sé. Repensar una mica en funció del nostre context concret, que és un context molt ric. Pensem que Catalunya té uns 25 milions de turistes. Durant la pandèmia tothom es va espantar molt, però ha acabat la pandèmia i amb totes les variacions i sempre hi ha canvis, però a nivell de, diguem-ne, quantitatiu sempre serà, durant molts anys serà un espai potent, i aquí es poden fer moltes coses a nivell cultural, encara.
Escolti, aquesta guia per què és important des d'un punt de vista d'ús en la docència? A qui formarem amb una guia com aquesta? I en què ens ha d'ajudar a millorar?
Bé, a veure, això no pretén ser un vademecum, ni pretén ser, diguem-ne, de tenir l'última paraula, sinó la primera paraula o la segona paraula. Nosaltres tenim molt de contacte amb professors, amb universitats d'Espanya, de Llatinoamèrica. El turisme, per descomptat, és un element, diguem-ne, transversal, també a nivell cultural i a nivell geogràfic. Llavors, en aquest cas nostre, tenim un màster en turisme cultural, que va ser el primer que va haver-hi a l'estat espanyol sobre aquest tema, màster de turisme cultural. I en aquest màster hem rebut estudiants, es fa en castellà aquest màster, des del primer dia, des del 2009, perquè volia ser, diguem-ne així, liderar un projecte i exportar expertesa, perdoneu la redundància, o sigui, poder transmetre una certa expertesa en els territoris nostres i de fora, no? I que també tenien aquest problema. Pensem que el món hoteler, doncs, és molt hàbil, és molt trempat, és molt bo, és un lobby, és un personal, és una professió que té un recorregut important, i quan van a una nova destinació recreen una mica el que ells saben fer, que és col·locar hotels, fer-los i gestionar-los bé. Però la part cultural, a vegades, en aquests espais, queda minvada, no? I nosaltres el que volíem també amb aquest màster era ajudar a formar persones que poguessin decidir el seu territori, quin turisme volien i com el volien portar, i una mica, doncs, no cometre els errors que altres espais han fet, no? I llavors, en aquest àmbit, des d'aquesta perspectiva, no és que nosaltres ensenyem a tothom, sinó que hem convidat persones que treballen a Galícia, per exemple, que tenen ampla experiència amb el camí de Sant Jaume de Santiago, persones del País Basc que han gestionat molt bé un tema de coneixement sobre la cura i les persones i els turismes que no són majoritaris, persones de Madrid, d'Andalusia i de Colòmbia, d'Equador, d'Argentina, etc., que hi tenim relació real de docència i també amb els exalumnes que hem tingut, no? Llavors, amb aquestes universitats amb les quals hem cooperat i amb els exalumnes que ara ja són professors, doncs hem muntat un temari que ens sembli útil pels estudiants, val? Que és això que diem. I, per tant, doncs, que ens ajudi a fer un pas concret i tenir un paradigma de relació, perquè, si no, cada un parla del seu petit i no hi ha manera de fer un pas una mica gran i important. També en la guia aquest, bueno, en aquest manual, hi participen pensadors. Per exemple, un capítol l'ha fet el director de la càtedra Ferreter Mora, és, no?, sobre, des de la perspectiva filosòfica, sobre el concepte d'autenticitat, el que és banal, allò que deia vostè al principi, no? Com la por de banalitzar, la por de treure contingut, què és banal, què no és banal, què és autèntic i què no, segons la filosofia, doncs tot això una mica construeix un pensament que no és només d'ús, que no és només de consum, que no és des d'aquesta perspectiva que nosaltres hem crescut, que és una perspectiva limitada. El turisme no és això. La paraula turisme vol dir voltar, vol dir mirar, vol dir aprendre, intercanviar, vol dir obrir una finestra al món i deixar-te seduir a un altre territori, a una altra persona, a una altra societat.
Senyora Vidal, quants professionals han treballat en l'elaboració d'aquest document?
Bueno, hi ha 30 capítols i per tant hi ha 30 contribucions. 30 capítols, que hi ha més contribucions perquè alguns l'han fet entre dues persones, doncs en total hi ha 36 contribuents i 30 capítols. Ja dic que són molt variats i que també vull recalcar que no hi ha cap ideologia, vull dir que potser un capítol es pot contradiure una mica, depèn de com, amb un altre, però s'ha fet des de la perspectiva del que el fa. Clar. I el que el fa en un país que vol turisme perquè en té poc, perquè un brasiler que té poquíssim turisme, pensa al Brasil, hi ha 100 milions de persones que hi viuen i hi ha 5 milions de turistes l'any.
Yeah.
És una proporció molt petita.
Sí, sí.
Aquí, nosaltres, l'any prepandèmia, amb 40 i alguna milions de turisme a Espanya, ja va haver-hi 80 i pico milions de turistes.
Clar.
La província de Girona, les comarques de Girona, quants turistes hi ha a l'any?
No sé, 600.000, un milió? No sé, ni idea. No, clar, amb la Costa
700.
Brava...
000,
clar, amb la Costa
700.000 som els que vivim. 700.000 i pico som els que vivim. I tenim més de 5 milions i mig de turistes.
Déu-n'hi-do, escolti, i just abans que vostè entrés en directe estàvem emetent un comentari d'opinió d'una col·laboradora nostra, l'Ada Klein, que sí. Es preguntava si hem après alguna cosa després de la pandèmia, més enllà d'aquesta temporada ha anat molt bé, i parlàvem en clau de precarietat laboral, es preguntava això, no? Si hem après a modificar algunes de les pràctiques. Vostè què n'opina d'això?
A veure, jo el que opino és que la societat general ha de plantejar-se el turisme com un tema fonamental de la nostra societat. Val? Perquè, és clar, no podem deixar i reduir, diguem, la responsabilitat turística als que viuen del sector turístic. Això que estem parlant, aquest manual mateix, on pot servir gent d'institut, gent d'escoles, algun tros, perquè què ens ensenyen del turisme a les escoles? Què ensenyem als instituts? Vivim en un entorn hiperturístic. Llavors, si nosaltres no prenem consciència de que aquest tema, no hem d'estar a la protesta, no hem d'estar esperant que tot això ens molesti tant que ens tornem turismofòbics, sinó al revés, pensem què ens agradaria, què volem, com ens volem dirigir als altres, què ens agrada les relacions i construïm un model. No? Què hem après? Doncs a veure... trobo normal que després d'una sequera, doncs, com la que hi ha hagut a aquest nivell, i la por que ha provocat en tots els sentits, també d'uns ingressos que llavors no es poden convertir en diners per hospitals, per universitats, per escoles i per carreteres i per tot, trobo normal que en el moment en el qual aparentment se normalitza això, diguem-ne, hi hagi aquest boom que crea, evidentment, altra vegada molt mala imatge i molt malestar, si a més el poses amb una calor estratosfèrica. Però de la mateixa manera que quan tu passes molta set, a la que veus aigua fresca no en veus un glob, perquè no som així, els humans.
Està bé la metàfora.
Veus una ampolla en dins.
Està bé la metàfora. Dic que està bé la metàfora. No. Tens molta set i no t'informes amb un glob.
És que som humans.
Sí.
Som humans. Llavors, en aquell moment tu no pots demanar... No, bé, toca només el llavi. Saps què vull dir? No pots fer això. Ara, un cop has begut el que et vas, doncs ara sí, avui, aquest any, ara és el moment de dir, bueno, va, així i això i fem això altre diferent.
Dolors Vidal, directora de la Càtedra Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonge i Sant Antoni de la Universitat de Girona, gràcies per ser avui en directe al Supermatí, i seguirem...
Moltes gràcies a vosaltres.
Seguirem filferrant aquestes 600 pàgines.
No, és que no tots els ha llegit totes. Ja està fet per colors i està fet d'una manera que un diu
això,
aquest tema.
A mi, si m'ho posa fàcil, hi arribaré. Si aquesta classificació
no,
està bé.
Jo li poso superfàcil. Va a la plana web de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme, que és una càtedra que vol justament treballar unint aquests patrimonis, els de cada dia, els que fem sempre i els que no fem sempre, que són la part cultural, val? I a l'esquerra hi ha un lloc que posa publicacions. I llavors allà es clica i et baixes aquest llibre gratuïtament.
Perfecte. Senyora Vidal, gràcies, que vagi molt bé.
I si t'interessa algun tema, te'l mires, i si no t'interessa, doncs dius... Bueno, no,
home, i ja que tinc, em permetrà el privilegi de, ja que tinc el seu telèfon, doncs si hi ha alguna cosa la tornaríem a trucar.
Ah, no, jo encantada. Pensi que en aquest màster de turisme i aquests, la Universitat de Girona hi ha col·laborat bastants professors. Hi ha la Núria Galí, que ha fet sobre una part molt interessant que fa ella, que és la mirada del turista, el que veu el turista, no el que veiem nosaltres o que volem ensenyar o que volem mostrar o com ho veiem nosaltres, sinó què fa el turista. Hi ha un altre capítol molt interessant de la doctora Sylvia Olet sobre turisme religiós, emergent a tot el món. Nosaltres ens sembla a vegades que això no va amb nosaltres. Un turisme emergent a nivell internacional a tot arreu, amb xifres i amb tot. És a dir, que és un concepte que l'hem de començar també a entendre, com a general.
M'ha de permetre, altra... de permetre que la talli, perquè vaig molt apretat de temps.
Sí, perdoni,
i encara hem de trucar a una altra persona ara per acabar el programa. Senyora Vidal, gràcies per acompanyar-nos. Seguim un altre dia. Adéu-siau, bon dia.
Molt bé.
Adéu, gràcies. Que vagi molt bé. Ara mateix falten 9 minuts perquè siguin les 9 del matí. Deixem que soni una mica la música. Gràcies, eh? Aquesta música que estem escoltant és música de Manel Camp. Manel Camp serà al Teatre Auditori Espai Ter amb el seu quartet, de fet, i serà el dia 1 d'octubre. Volem parlar sobre Manel Camp, però volem parlar sobre, sobretot, volem parlar sobre la programació d'aquest Teatre Auditori Espai Ter que tenim a Torroella de Montgrí, i per fer-ho ho fem amb el, vaja, doncs amb la persona més indicada per parlar-ne, que és el seu director, el que saludem ara mateix. Bon dia i bona hora.
Bon dia, què tal?
Bé, estem també estem parlant amb l'Antoni Rovires i Pedrós, que és el director, dèiem, del Teatre Auditori Espai Ter. És un espai que realment, no sé si dir que és un rar avís a la comarca, perquè té una programació àmplia, variada, i a més amb unes taxes d'ocupació de gent i, per tant, de resposta de la població molt important, Antoni.
Sí, és una excepcionalitat. Tens raó. És un equipament en el que estem acostumats a la comarca per les seves singularitats. És un equipament molt gran, dotat de tots els elements per de la música i les arts, i també cridat a ser un espai, doncs, per concurs, per esdeveniments, i de fet amb aquesta excepcionalitat el que fa l'Espai Ter és programar no només per la població de Torroella de Montgrí, sinó que el que promou és que sigui un equipament de territori, un equipament, doncs, que vagi una mica més enllà i que ens el puguem dir nostre, tot el que vagi a Empordà, de l'Alt Empordà, evidentment. Sí.
Vaja, tenim alguna dificultat amb la comunicació, coses de la wifi, la tecnologia, allò, el país del 5G, i a vegades ens falla una mica la cosa, eh? Senyor Rovira, es deia vostè, és un equipament que...
No. Malauradament és una excepció.
Sí. Deia vostè, és un equipament que aspira a ser un equipament de comarca, no només un equipament de poble, un equipament que aspira a fer xarxa. Probablement, certament sigui així. Com s'aconsegueix, no? Acabar sent un reclam, diria fins i tot, no només de la comarca, sinó de la resta del país, amb esdeveniments com, per exemple, el Festival de Torroella, eh? Però centrats en la programació regular, com s'aconsegueix això, ser un reclam per la resta de la comarca o un referent per la resta de la comarca?
Ja sé que sonarà tòpic, però això ho segueix a base de molt de treball, molt de picar pedra, molt d'escoltar el que ens demana la ciutadania, i també amb la mesura, d'alguna manera, dels recursos econòmics que puguem disposar. Som molt conscients que ens trobem un moment que ens juga a la mateixa que els equipaments que poden ser, com, no sé, l'auditori, per teatre de Granollers, l'Atlàntida de Vic. Evidentment, no tenim l'opció, no tenim la població d'una manera ni els recursos econòmics. Per tant, el que estem fent aquí és sempre creixent d'una manera, podríem dir, sostinguda, amb molt de treball a darrere, amb molt de nostres dels i intentant sumar pas a pas que puguem, en certa manera, complir aquest objectiu. Hem de dir que estem molt satisfets perquè es treballa no només des del punt de vista de l'opció d'una manera estable, sinó també educativa, i aquí també, doncs, moltes escoles de la comarca se senten seu, és a dir, no es tracta d'aquesta capitalitat, no, es tracta de que ens el sentim nostre, es tracta de que sigui útil als interessos de les persones que viuen en aquest territori, i amb això és amb el que treballem.
Tenen una programació, teatre, música, dansa. Què em destacaria de la programació d'aquesta primera part de la temporada d'aquest any?
Sí, en destacaríem una mica aquest esperit d'intentar arribar a tots els gustos i a tots els públics, però fent-ho amb propostes que intenten ser rellevants. Per exemple, com comentaves, l'Espai Ter està també posat en els aspectes de creació, i una de les coses que destacarem és aquest dissabte 1 d'octubre la presentació del treball de Manel Camp, Karst, que és el guardonat amb el quart Premi Espai Ter de Música. La música té un accent important aquí, a casa nostra. No només tindrem Manel Camp, sinó que també acollirem el que és un festival de cors joves, i en el qual actuarà l'Espai Ter, el Cor Vivaldi, el Cor Jove Nacional de Catalunya i entre altres propostes. Amb la música podríem dir que també tenim en Javier Gurruchaga i l'orquestra Mondragón.
Senyor Rovira, senyor Rovira, permeti'm un moment, perquè ara a les 9 en punt, aquest informatiu que s'emet per diverses emissores, aquest informatiu a les 9 en punt, hem d'acomiadar l'informatiu, com a mínim per l'audiència que el segueixi des de Ràdio Palafrugell. Si li sembla, ens esperem uns segons. Acomiado a l'audiència de Ràdio Palafrugell i vostè i jo seguim res, d'aquí 5 segons. Gràcies a la gent que ens ha escoltat. Tornem demà a les 8. I ara que són les 9, permeti'm seguir amb vostè, ara sí, en aquest cas, per l'audiència de Ràdio Capital. Em sap greu perquè és que abans hem tingut una intervenció que se'ns ha allargat més, però no volia perdre l'oportunitat de parlar amb vostè. Estàvem parlant de la programació de l'auditori i m'estava destacant la presència de l'Orquestra Mondragón, que per sorpresa meva, com a mínim, ha tornat a aparèixer.
Sí, ha tornat a aparèixer amb les seves històries extraordinàries. Això serà el 5 de novembre aquí a l'Espai Ter, a 8:45 del vespre, dissabte 5 de novembre, i evidentment tenir aquí a casa nostra una d'aquestes icones que per la gent de partir de 40 anys doncs, va ser un dels hits, no? Una del nostre país, doncs ens fa molta il·lusió i convidem a la gent a assistir a aquest concert que serà espectacular. Però és que no només la música, el teatre és una és un dels accents d'aquest equipament. De fet, estrenarem el teatre el dissabte 8 d'octubre amb Entre Copas. Aquí doncs, és una estrena a les comarques gironines amb grans actors, una comèdia per venir a passar una bona estona. Tindrem el dia 23 d'octubre, el diumenge 23 d'octubre, el Llop, o Terra Baixa, dirigit per Àngel Llàcer.
Aquesta és la versió del programa de televisió que es va fer l'any passat, oi?
Correcte. Per tant, tota la gent que va seguir i la gent que no va seguir podrà venir a gaudir del Llop en directe, que va ser un aspecte molt espectacular de visites, no? Tindrem Los Pazos de Ulloa, un dels clàssics d'Emilia Pardo Bazán, aquí amb grans actors. Tindrem també el Festival Temporada Alta, en el qual acollirem dues obres, Per fi sol, Delicades. Tindrem també una part del Festival de Màgia de Tardor, el Festival de Màgia que sabem que és una de les icones de la màgia a Catalunya, doncs a la tardor també serà present amb un espectacle el 19 de novembre amb Dacris, el mag invisible, un dels mags, podríem dir, del moment de l'escena catalana i de l'estat.
Què vol dir un mag invisible?
I no, un mag invisible, sí. Doncs és un mag que es transforma en... fa trucs en els quals ell desapareix de l'escena i te'l pots trobar doncs, al costat de la teva cadira. És molt espectacular, és molt recomanable. Fa espectacles de màgia en el qual doncs, ell desapareix, fa desaparèixer coses, aspectes, persones i evidentment ningú s'assabenta de com ha estat. És un espectacle que val molt la pena. Dacris és un dels grans mags que apareix a moltes de les cadenes d'alguna manera que fan aquests realities i sens dubte us animo a venir a veure el Dacris.
D'acord.
Però també si m'ho permets també tenim l'accent familiar, més que familiar, aquests espectacles que són per tothom. Tenim per exemple una gran companyia de circ, això serà el 31 d'octubre, dilluns 31 d'octubre, Essencial, Vaivén Circo, és una companyia guardonada amb molts premis estatals, FETEN, premis europeus, i que hem tingut ja diverses vegades aquí a casa nostra i que no deixa indiferent. I finalment, dintre dels espectacles per a tothom, ens fa molta il·lusió doncs, de presentar Dumbo, el musical, un musical, això serà el 6 de desembre, aquell pont, i és un espectacle també inclusiu, és un espectacle en el qual apareix un actor que concretament és Down, i és un dels actors, perquè, esclar, el món de les arts escèniques també tothom té dret a participar-hi, tothom té dret a gaudir-hi, i en aquest cas, doncs, recomanació de veure el Dumbo musical.
Sí, sembla que hi ha una mica més de consciència sobre aquest tema, no? I que cada vegada, vaja, no sé si cada vegada és més normal, però hauria de ser cada vegada més normal veure persones amb múltiples capacitats als escenaris i al mateix temps fer que els equipaments siguin també accessibles o els espectacles siguin accessibles per aquest tipus de persones, també.
Evidentment, des de l'any 2017, l'Espai Ter forma part del programa Apropa Cultura. És un programa català a nivell de Catalunya d'inclusió social en el qual no es vol deixar al marge ningú, perquè a vegades ens fem la pregunta i si resulta que la normalitat la tinguessin aquesta gent i nosaltres fóssim els que no fóssim normals, plantegem-ho alguna vegada això, no? Que potser en realitat existeixen moltes normalitats i el que volem fer nosaltres és acabar imposant el de sempre, i no es tracta d'això. És a dir, en el món hi ha persones que tenen diferents sensibilitats, que veuen les coses molt diferent, i el que hem de fer amb la cultura és apropar-nos a aquestes realitats i no excloure, sinó a incloure perquè és supernecessari. Em deixava una cosa, que és un dels accents també de l'Espai Ter, que és la dansa. Tindrem el dissabte 10 de desembre dansa, Four Seasons. Aquesta és una aposta per la dansa d'una companyia madrilenya que és estrena a Catalunya. Four Seasons, evidentment, ens remet a les quatre estacions proposades en context del segle XXI. No?
Doncs, companyia madrilenya, la companyia que ara ve dansa, es diu?
Sí, que ara ve dansa. Ens porta... Sí.
Vaja, això són alguns dels titulars, alguns dels highlights d'aquest primer tram de la temporada, perquè l'Espai Ter presenta temporada dues vegades, ara i el gener, si no m'equivoco, per espaiar-ho bé i vaja, i per aprofitar que la gent de la comarca se n'assabenti, perquè si no a vegades també hi ha com molta informació i costa més acabar de decidir sobre un catàleg d'espectacles molt més ampli. No sé, si vol comentem una mica política de preus, abonaments, perquè no és un equipament especialment car tampoc per anar-hi.
No, nosaltres en aquí a l'Espai Ter sempre defensem que venir a l'Espai Ter no és car, perquè els clients han de saber, si encara no ho saben, que hi ha una targeta, bé, més que una targeta, hi ha un descompte molt important que és la targeta T5. La T5 vol dir que agafes 5 espectacles, estàs en una situació de cadira molt bona i cadascun d'aquests espectacles et costa 12 euros. És a dir, n'has de comprar 5, però la despesa que tens és de 60 euros. Hem de pensar que hi ha espectacles que ja costen 38 euros. Per tant, només si compressis dos espectacles, la T5 ja l'amortitzes, no? Clar. Val la pena perquè la majoria d'espectacles són T5. La majoria d'espectacles són T5. Per exemple, El Llop és T5 de Terra Baixa, Los Pazos de Ulloa també, en Corrutxaga també. I, evidentment, doncs, pots comprar 5 entrades a 60 euros, un descompte d'un 70%.
Sí, és un descompte molt important. Això també facilita, sobretot que en un període com aquest, no?, que es parla de crisi, de recessió, de pujada de preus, etc. Això, quan parlàvem abans de justament accés a la cultura, el preu també, a vegades, per segons qui, pot ser una barrera i, per tant, un abonament com aquest és important. Vaja, jo crec que ha quedat clar, recordem l'Espai Ter, no sé si ho havíem dit al principi, no sé si no és una obvietat dir-ho, però l'Espai Ter, Teatre Auditori, amb seu a Torroella de Montgrí, que dèiem des de Torroella irradia per la zona del Baix Ter i també, òbviament, per tota aquella, per gent de la comarca que vulgui anar-hi. I avui hem parlat amb el seu director, amb l'Antoni Rovira. Senyor Rovira, gràcies per atendre'ns.
Ha estat un plaer, si m'ho permets, ens deixaven també... L'Espai Ter també té una part de creació important, i el darrer espectacle justament d'aquesta temporada, no us el perdeu perquè riureu molt, és un espectacle de Grop Teatre, Sempre Viva, una ficció administrativa. Fem una mica de broma a l'entorn de la complexitat de l'administració pública.
Coproducció de Grop i l'Espai Ter, Sempre Viva, això es farà el 17 de desembre,
17 de desembre a 8:45 del vespre.
Doncs, senyor Rovira, gràcies per atendre'ns de nou i que vagi molt bé la temporada. Ens veiem a l'Espai Ter.
Ens veiem a l'Espai Ter i, si voleu, ja ens podem veure aquest 1 d'octubre amb Cars de Manel Camp. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Bon dia i sort. Passen 10 minuts de les 10 del matí. Déu-n'hi-do, quina manera d'allargar, d'estirar el xiclet d'aquest informatiu d'avui. Abans d'acabar, com sempre, fem un últim cop d'ull a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Dilluns amb més sol al matí i nuvolositat d'evolució diurna que pot arribar a deixar algun plogim o localment algun petit ruixat al final del dia. Ambient de principis de tardor, amb matí fresc o fred, amb una temperatura mínima d'11 graus i una màxima que quedarà per sota els 25. Demà, pocs canvis, amb cel estona especialment entrenyinat pel pas d'alguns núvols alts i mitjans.
Doncs res, no ens queda res més per dir. A partir d'ara mateix, l'Àlex Mata presenta i condueix la programació musical d'avui dilluns. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies a l'equip que fa possible aquest programa. Gràcies per la vostra confiança. Que vagi molt bé, que passeu bon dilluns. Adéu-siau.